Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 12 minuts de les 6 de la tarda, esteu escoltant el Versió RAC 1. El 2 d'agost de 1914, Franz Kafka va escriure al seu diari: Alemanya ha declarat la guerra a Rússia. Per la tarda, a nedar. Aquesta anotació està relacionada amb el títol del llibre que us volem presentar a continuació. Com hem dit, es titula La guerra és una piscina i és un retrat descarnat del reporterisme de guerra que mostra grans contrastos. Com, per exemple, quins? Marta Quela, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Per exemple, la imatge d'un cadàver i a la pàgina del costat una desfilada de moda a París. O uns joves palestins fent-se una neteja de cutis durant els bombardejos israelians, que això ja crida l'atenció, i al costat la foto d'un concurs de bellesa als Estats Units. O un altre exemple, uns refugiats desembarcant a Grècia i al costat uns turistes arribant al port de Madeira després d'avistar uns cetacis.
Guillermo Cervera és l'autor d'aquestes colpidores fotografies, que ara comentarem amb les seves històries, i el text l'ha escrit el Plàcid García Planas, reporter en excedència de La Vanguardia, que actualment dirigeix el Memorial Democràtic. Plàcid García Planas, bona tarda, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
Bona tarda.
Gràcies i benvingut. És un llibre que jo et deia que, com a mínim, no et deixarà indiferent, que suposo que ja és una manera de justificar tota la feina que heu fet, perquè hi ha imatges molt dures, n'hi han de molt poètiques i n'hi han que no entenem, que són les que ara et preguntarem. Has despertat consciències o creus que com a mínim en despertaràs alguna?
Bueno, aviam, jo crec que és un llibre periodísticament incorrecte.
Per què?
Perquè tothom, en aquesta professió, tothom vol sortir molt guapo i no ho som de guapos. I llavors és una mica... Bueno, aquest llibre és una mica... Jo vaig conèixer el Guillermo fa 7 anys, a Kabul, i de seguida els dos vam veure que teníem com una mateixa mirada sobre el món, una mateixa mirada del que és ser reporter i del reporterisme. I llavors, bueno, vam, 7 anys, hem fet moltes històries mirant cap a la mateixa direcció, però sempre intentant, amb la mesura que hem pogut, evitar la impostura. I també intentar mirades laterals, és a dir, creiem que amb el reporterisme es diu massa el mateix de la mateixa manera, molt repetitiu, i nosaltres creiem amb la mirada lateral. Tu deies, bueno, una passarel·la d'alta costura a París i al costat un cadàver en una guerra. Però és que la vida és això. Passes 10 dies de fer un reportatge per Marie Claire en una passarel·la a París...
A tu et va passar, no? És a dir, és l'exemple que ens expliques tu mateix.
I al cap de 10 dies doncs, estàs a la Guerra Líbia i veus un cadàver. Vull dir, et passa com a reporter en general, que com a la vida mateixa, no?
Però tu, ara permet-me la pregunta, potser massa personal, però com afrontes aquest treball teòricament tan frívol després d'haver vist el que has vist? Quan arribes a París i veus els models desfilar i aquells aperitius i tu vens de fotografiar un cadàver o d'una escena duríssima que les tenim en aquest llibre, tu com afrontes aquesta feina?
Parlem de frivolitat. Un cop la Marie Claire em va enviar a l'alta costura a París, una desfilada, una temporada, perquè volia la mirada de com un reporter de guerra veia tot aquest món frívol de l'alta costura. I la meva conclusió va ser, sens cap mena de dubte, que somriuen i riuen molt més els soldats al front que les models a la passarel·la.
Queda perfectament descrit. Escolta, com et coneixes amb el Guillermo?
Jo el conec perquè vaig anar a Kabul, a unes eleccions legislatives, i uns dies abans em truquen a La Vanguardia i truca el Guillermo i diu, mira, diu ell és de Madrid, dic, soc un fotògraf de Madrid, estaré a Kabul i anirà algú de La Vanguardia, em van passant a mi, dic, sí, aniré jo, diu, t'interessa un fotògraf? I li vaig dir que sí, perquè jo no entenc el reporterisme, o sigui, jo sóc un clàssic en aquest sentit. A mi m'agrada anar amb fotògraf, i anar amb fotògraf vol dir estimar-lo, barallar-te, estimar-lo, tornar-te a barallar. I llavors arriba un punt que els dos ens dirigim cap a la mateixa història, i llavors és aquest punt, que això només existeix amb el paper, perquè si tu fas un reportatge d'un travesti a Kabul i agafes la seva mirada i llavors tens la foto i tens el text, amb internet tu primer veus la foto, tires cap avall el text, se te'n va la foto i quedes amb el text sol.
Sí, senyor.
Amb el paper no, tu vas llegint i el travesti no et deixa de mirar tota l'estona. Llavors, a mi m'agrada molt aquest reporterisme, suposo ja amb extinció antic, de mirada lateral, i de que llavors has treballat tant amb el fotògraf que la fotografia acaba sent narrativa, la pots llegir, la foto. I a mi m'agraden els textos plàstics fotogràfics. Llavors, els dos camps tensionen cap al camp contrari, i és quan anava a fer servir un verb, però no ho diré, et mors de gust i només et passa dos cops l'any.
Tu arribes a Kabul després d'un viatge llarg, sí. No? I què trobes? Com és el Guillermo?
Em trobo la matinada amb ell i em diu... bueno, ens veiem en el guest house, una mena d'hotel cutre, i em diu... No, havien quedat a fer un reportatge, i em diu, mira, me voy a hacer un reportaje de yonkis en un lloc que hi ha a Kabul. I llavors jo, bueno, no tenia previst fer aquest reportatge.
Tu acabaves d'arribar?
Acabava d'arribar, estava mort de son, i deia, ostres, quina mandra, ara anar a fer un reportatge de yonkis i estava mort de son, no? Però em vaig deixar arrossegar. Perquè Guillermo té aquesta cosa que t'arrossega, eh? I un ja va cap a la història i el Guillermo sempre t'acaba d'arrossegar fins al fons de les històries. I, bueno, diguem, d'un tema que no m'interessava, el dia següent obre la secció internacional de La Vanguardia.
Com són aquests yonquis de Kabul?
Bueno, era una mena jo vaig conèixer, era una mena de... Imagineu-vos a un palau, aquesta arquitectura soviètica dels anys 70 i 80, amb mosaics, ara seria maca, com si diguéssim, una mena de palau del poble, que estava tot amb runes, i llavors tot ple de drogadictes pel mig, i tota una esplanada amb drogadictes. El que més em va impressionar no és la quantitat de gent amb la xeringa penjant, sinó que una esplanada plena de gent amb xeringues penjant del braç, i la policia entrant pel mig, i de tant en tant detenia algú. A qui detenia? El que portava alcohol.
Hosti, noi.
És que va d'explicar unes coses
que quedes... No, és que digués només amb una història. Sí, aquest és el problema, sí. Però n'hem d'anar escollint algunes. A veure, el llibre es titula La guerra és una piscina. I apareixen moltes piscines. I, bueno, és que moltes piscines i apareix
molta aigua.
T'hi has fixat amb això? És fet volgudament?
És fet volgudament. Aviam, jo no. Això és una altra arrossegada del Guillermo. O sigui, el Guillermo em va arrossegar fins al fons del mar, com si diguéssim. A l'avi del seu avi, el famós almirante Cervera, que va perdre la batalla a Cuba i tal, llavors tota la seva família han estat almiralls de l'armada espanyola, i ell, bueno, té molta relació amb l'aigua, és un gran fotògraf de surf, surt alguna...
Sí.
I llavors, bueno, una de les seves obsessions és l'aigua, i em va arrossegar dins del, diguem-ne, dins del el fons del mar. La portada, per exemple, és una fotografia d'un vestit. Ell fa un parell d'anys, quan va començar, quan tot just començaven amb barques, no?, des de Turquia fins a Grècia, molt al començament.
Els refugiats.
Sí, em va dir, se'n va anar cap allà, llavors jo li vaig dir, escolta, dic, ja han sortit fotos d'aquestes, ja començava a sortir. Dic, porta't la càmera submarina i fes fotos de la mirada del peix. O sigui, enfonsa't, perquè ell sap fer fotos submarines baix a baix, i fes fotos de com desembarquen, però des de baix, no? I llavors aquest trajos, perquè algunes refugiades, quan arribaven, si portaven el trajo mullat, el tiraven a l'aigua, i llavors se'n posaven un de sec. Llavors l'aigua estava ple de trajos flotant. Molt fantasmagòric.
O sigui, veig que tu proposes al fotògraf la mirada, i no sé si ell també et proposa històries, retroalimenteu.
Els bons reporters sempre retroalimenten. Sempre t'alimentes, portes, ella et porta... Aquest és, això és lo maco.
I abans de l'entrevista, per què deies que hi ha homes, dones i fotògrafs?
Bueno, perquè el fotògraf...
Això ho he dit fora de micro, diria,
sí, sí.
Eh?
Sí, però no passa res, no?
No, no passa res.
Sou molt dolents.
No, homes, dones
i fotògrafs,
també t'ha quedat amb això.
L'altre dia, un altre amic fotògraf li deia, hi ha, des de fa 10.000 anys hi ha caçadors i recol·lectors, i des de fa 150 anys caçadors, recol·lectors i fotògrafs.
Escolta, estàvem parlant aquest migdia amb la Marta sobre aquesta entrevista. És una entrevista sobre un llibre de fotografies que explica històries, diguem-ne, en paral·lel. Després en parlarem, ja com un ús argumental, no? I dèiem amb la Marta, això ho hem d'explicar a la gent, perquè, clar, per ràdio fer una entrevista sobre un llibre de fotografies és complicat. Amb la Montse anirem penjant algunes, a mesura que les anem mencionant, perquè les pugueu veure a través de les xarxes socials, però nosaltres les anirem explicant. Per exemple, ja que parlàvem d'aigua, apareix una piscina que ens ha cridat molt l'atenció. És una piscina de Kabul, on apareixen molts joves banyant-se. La fotografia és una fotografia molt maca d'una piscina. Hi ha una part on hi ha joves que s'estan banyant, uns que es llencen de cap, a la part esquerra, a la part dreta surt aigua, que és com si fos una ona que engulleix un dels que s'està banyant, però el més impactant és el peu de foto, no? Que diu, jóvenes bañándose en la piscina que los talibanes tenían vacía para arrojar desde el trampolín a las mujeres acusadas de adulterio en Kabul. I aquí no veiem això, però el que impressiona és saber el que hi havia.
Correcte.
Aquí tu veus la diversió.
Perquè
però
la guerra...
el que impressiona és saber que aquí doncs, passaven aquestes coses terribles.
Perquè la guerra també és allò que omple el buit que deixa. I perquè els talibans han dit que si tornen al poder a Kabul tornaran a buidar la piscina. Per mi, ho explicam en el llibre, aquesta és una foto profundament de guerra. Però mai serà premiada el World Press Photo.
Per què?
Perquè el World Press Photo es queden amb una cosa que ja denuncio, que és el patetisme d'arrel romàntic, que és convertir el dolor de l'altre en un pas de Setmana Santa. I sempre són les mateixes fotos de la que semblen passos de Setmana Santa. I la com t'ho diria, el dolor i la guerra té molts rostres per ensenyar. Aquest és un d'ells. I només n'acabem ensenyant un.
Clar, perquè el que és curiós d'aquesta foto és el que no veiem. Que és el que a mi em provoca aquesta fascinació, no? És a dir, tu veus uns nois que s'estan banyant en una piscina. En si no té res aquesta fotografia, més enllà d'estar molt ben feta. El que és terrible és el que sabem d'aquesta fotografia.
Perquè la guerra és arreu. És allò que omple el buit que deixa, també.
Una altra que ens ha cridat l'atenció és una dona amb burca, una noia amb burca, arremangada, de fet, i les cames completament despullades.
És com molt inquietant, aquesta foto, eh?
Sí, és com de terror.
I està feta a Sant Cugat del Vallès, aquesta fotografia.
Està feta a Sant Cugat del
Vallès.
Però
no expliques res al text d'aquesta foto. La deixeu allà, i clar, tu com a lector vas mirant allò i dius, però què...
L'hem explicat tal qual és. És una noia amb les cames que se les veu perfectament, amb burca, sí. I a darrere doncs, una casa, diguem-ne, ben ordenada i ben posada, com al mig del menjador.
Jo crec que està bé no explicar tot fins al fons.
Molt bé.
Perquè tu prenguis trobis les teves pròpies conclusions.
Però aquesta ens ha inquietat, és que és inquietant, aquesta.
Però que us hagi inquietat és fantàstic.
Perquè jo puc pensar moltes coses d'aquesta fotografia.
Pensa-les, probablement totes poden ser veritat.
Que és una reivindicació, que no està d'acord en portar burca, que...
Totes poden ser veritat.
No, però, a veure, perdoneu que m'hi fiqui, però faig...
Senyor Marcelí.
Però això no pot ser. Aquí què passa, que té calor? Explica
no.
Què passa.
Jo, no,
si,
no,
si no ho vol explicar, no ens ho explicarà.
Aquí passa que probablement s'estava provant un burca.
Imagina't.
A Sant Cugat del Vallès.
Només això.
Només això. Però clar, des d'aquesta mateixa casa, jo hi vaig passar un cap d'any, el balcó estava obert, un noi va començar a parlar amb una de les persones de la festa, va entrar, i al final era un noi que havia estat amb els soldats espanyols a l'Afganistan. No té res a veure amb aquesta foto. Però al final tots són... cercles.
Perquè entengueu el que estem explicant, no només és un llibre on hi ha fotografies, que algunes les estem descrivint, sinó que també hi ha un text. Un text, Marta, que explica una història.
Una història, a veure, podríem dir que hi ha un fil argumental, és un viatge en veler que va fer el Plàcid juntament amb el Guillermo Cervera, l'autor de les fotografies, i altres passatgers que ens agradaria que ens expliquessis qui eren, perquè fas una descripció dels llibres que llegien...
És un viatge fric, realment.
Sí.
Tens uns companys bueno, no sé molt, com, molt variats.
No sé com es van arribar a plegar aquestes persones al veler. Parles una miqueta dels companys de viatge.
El Guillermo està donant la volta al món amb un veler. I jo em vaig incorporar amb el tram de Lisboa a Madeira. Mm-hmm. I a cada tram del viatge hi ha personatges diferents. I, bueno, em van tocar aquests personatges. I, bueno, igual un dia faig un llibre dels personatges.
Home, és que a mi ja m'ha generat molta curiositat. Explica'ns-els. Jo vull saber el jugador de pòquer que feia.
El jugador de pòquer és el més fascinant de tots.
Clar, veus?
Perquè era un tio que es marejava i tot i això va dir, jo em fico amb el vaixell. I de tots era el més fascinant. Però, clar, tots eren... O sigui, cada passatger és una bombolla. Hi havia un surfista que llegia un llibre de surf. Hi havia un filòsof que llegia un llibre de filosofia. Hi havia el Guillermo que no ha llegit mai un llibre a la seva vida, només un cuento, que és el niño que quería ser excremento.
Que això ja demostra el Guillermo.
Bueno, és
una persona...
té una mirada diferent,
sí, sí.
I per això és un fotògraf sensacional. Hi havia una noia... I estava jo, que anàvem...
Amb un llibre també. Tu vas portar dos llibres, però un d'ells expliques... El llibre,
sí.
Que és de relats escrits per nens abans de la Guerra Civil...
Mira,
que tu reprodueixes
jo aquí
molts...
m'agradaria fer... És a dir, és un llibre que us recomano, que es diu Antoni Benaigas, el mestre que va prometre el mar, que van escriure els francesos Escribano, el Francisco Ferrandiz i la Caral Soler, amb fotografies del Sergi Bernal, publicat per Blume i Mirmanda. És, mira, això és la història d'un professor català d'un poble de Tarragona que l'any a principis dels 30 li toca, doncs, bueno, fa de professor en un poble de Burgos. I llavors porta uns mètodes pedagògics molt avançats per la seva època. Per exemple, portava un gramòfon, els hi posava música, imagineu-vos en un poble perdut a Castella, i els alumnes ballaven. Els hi portava una petita d'això de petita impremta perquè fessin els seus quaderns. Llavors en el 35 els hi va dir, a finals del 35 els hi va dir: "Mira, a l'estiu del 36 us portaré a veure el mar." Sembla que eren 12 nanos, que mai havien vist el mar. Tot i que d'alguna manera tots els camps aquells de blat de Castella tenen una mica de mar, tenen alguna cosa de mar. I llavors els diu: "Però abans de portar-vos-a, jo us demanaré que m'escriviu com us imagineu el mar." I van fer aquest llibre, que és El mar, visió d'unos niños que no l'han visto nunca. I és fascinant la descripció que podem llegir alguna, però la descripció que fan del mar els nens que no l'han vist mai i no el van veure perquè la guerra va esclatar, no van poder anar a veure el mar.
No hi van arribar.
No, i el mestre va ser torturat i assassinat.
Ospet.
I van arribar a amagar, la gent del poble on el van assassinar,
aquests
van amagar
quaderns,
els quaderns
perquè,
per por,
perquè,
no?
Per por. I no sé si heu seleccionat algun tros dels d'això, però són...
Ara en llegirem algun.
Sí. Per exemple.
Sí, endavant. Sí, endavant, i tant.
Un agafat a l'atzar, eh? "El mar será muy ancho y muy hondo. En el mar pescan merluza, sardinas, anguilas, de todo. Los que nadan allí tienen casillas para secarse y dejar la ropa", escribió Isaías Cuesta, otro de los niños a los que el maestro quería enseñar el mar. I trobo que escriu força bé, que és molt... No?
Molt endreçat.
Avui en dia no sé si...
De fet, no ens perdem, perquè estem en un llibre dins del llibre, pràcticament. Hem explicat el llibre que el Plàcid tenia en aquest viatge amb el seu company. Tornem al llibre que ens ocupa, i una fotografia que ens ha cridat molt l'atenció, i ja veieu que tot té una història al seu darrere. La història que hi ha al darrere de la fotografia en què es veu un milicià anti-Gaddafi disparant una arma amb un anunci de la Pepsi al darrere. Aquesta és de les impactants, i
sí,
que també la podem
aquesta
comentar.
Aquesta és una de les idees força del llibre. El Guillermo va haver un moment de l'any 2011 que se'n va anar a Misrata, que era una ciutat assetjada pels gaddafistes a Líbia, una ciutat que s'havien aixecat els rebels. I llavors ell anava amb uns periodistes i van anar un dia a un determinat lloc d'aquesta ciutat, i llavors ell es va aturar, els altres van continuar caminant perquè va haver un anunci de Pepsi i un milicià al davant disparant. I va fer, mentre feia aquesta foto del milicià davant de l'anunci de Pepsi, els gaddafistes llancen un projectil sobre els periodistes i en maten a un fotògraf nord-americà, i un altre fotògraf el fereixen molt greu. Llavors ell va corrents, veu que per on no pot fer res, i llavors agafa l'altre, el posa en una pick-up, una furgoneta, sí, sí, i se'n van cap a l'hospital, i arriba un moment que li agafa la mà, i llavors i un moment que quan la persona es mor es refreda de cop, i va notar aquesta fredor que li va passar a través de la mà, a la mà del Guillermo, i se'n va donar compte de que estava mort. I llavors diu: "Solo pude hacer una cosa", diu, "una foto", i fa una foto del cadàver del seu company mort.
Per què la fa, aquesta foto?
Jo crec que és un impuls primari, una foto, pam. És com mirar. Fas la foto com mires. Aquesta foto ni la va vendre ni la va publicar, se la va guardar per ell. Per llavors, quan vam decidir fer aquest llibre, com que aquest llibre té molta cosa biogràfica i autobiogràfica dels dos, de com entenem el món, vam decidir publicar aquesta foto. I llavors aquí ho expliquem tot, ho expliquem tot, tot, que és bastant heavy. Llavors vam decidir publicar la foto gran, però als Estats Units se'n van enterar. I llavors el cercle d'aquest fotògraf mort va pressionar perquè no publiquéssim la foto. Però clar, nosaltres els hi vam dir: "Bueno, però el nostre company, aquest fotògraf, primer, des del moment que se li mor amb els braços del Guillermo, ja forma part de la vida del Guillermo. Segon, aquest fotògraf es va passar la vida publicant fotos de cadàvers. D'iraquians, d'afganesos i de libis. Ara no podem publicar la seva perquè és blanquet, i a més estem segurs que ell no haguera posat cap impediment, perquè no hi ha res, sembla que estigui dormit. I a la... Però llavors una mica per la... Clar, si es posen d'usos poden retirar el llibre. I llavors el Guillermo ja li deia, bueno, tapem els ulls amb la banda negra. Diu, no vull manipular la foto. La fem amb invertida, no vull manipular, no vull manipular la meva mirada. I llavors li vaig dir, bueno, doncs la donem el tamany d'un segell, no la manipules, però tampoc es veu.
És més petita.
És més petita. I llavors, perquè si no també tens el perill que et retirin el llibre, però tot aquest debat del final, aquest racisme fotogràfic, i llavors està aquí posat.
És una foto impactant, perquè tenim fotos grans, més petites, però aquesta de cop i volta passes pàgina i és efectivament de la mida d'un segell.
I el que també és impactant és la història que explica el Plàcid sobre el que va passar amb aquests periodistes el dia abans de morir. Perquè el Guillermo et va explicar una vivència que va tenir amb ells.
Bueno, per això deia que aquest és un llibre...
Que posa pèls de punta,
aquest és un llibre periodísticament incorrecte. Llavors, què passa? Que els periodistes no solen... dir lo lleig d'ells. I els periodistes tenim moltes coses lletges, no? I llavors tendim a retratar-nos com a fantàstics i guapos. I no és així. El dia anterior, amb els dos periodistes nord-americans que van matar, això ho expliquem en el llibre, el Guillermo va anar a un altre barri i es van posar les coses molt lletges i bueno, anaven amb un fixer, amb un guia, amb un pick-up i tal, i llavors els altres dos, quan es van posar les coses molt lletges, van deixar el Guillermo tirat i se'n van anar.
El van abandonar sol.
El van abandonar
sabent que
sol, en un lloc, en una
que
ciutat...
Que no podia escapar d'allà, que era molt que no complicat. Escapar.
El van abandonar perquè van veure que corrien un perill els va ser igual si el deixaven enrere.
Correcte. Llavors el van deixar tirat, i aquesta és la veritat. I si els periodistes estem per dir la veritat, doncs la diem. I llavors el van deixar tirat. I el Guillermo, bueno, ho va passar fatal, va sortir molt perillosament, quan va tornar al lloc on dormien, doncs els altres ni li van preguntar que com t'ha anat.
Això és el que m'ha cridat més atenció d'aquesta història. Tu expliques que ell retorna, l'ajuda un metge a sortir d'aquesta situació, no?
Sí.
Perquè hi havia franctiradors. Ell retorna a la casa on estava vivint, i com si no hagués passat res.
Bueno, perquè si el Guillermo hagués estat del New York Times, potser no l'haguessin deixat tirat. M'explico, no sé. I el tema és que el dia següent el Guillermo sí que es mulla per ells. I l'agafa i l'ajuda i el porta. I quan estaven a la pick-up, clar, quan algú t'està agonitzant, tu has d'intentar que no s'adormi, perquè quan dorms, doncs, tens més perill d'anar-te'n. I la va estar allà amb ell fins al final, se li va morir, però ell sí que
però va estar. Entre els reporters de guerra, què domina més? El comportament del Guillermo, que està pels seus companys, o els egoistes que abandonen els altres sense importar què passa
amb ells? No, jo crec que hi ha solidaritat.
Hi ha solidaritat.
En moments extrems domina la solidaritat, en moments extrems. Però en aquell cas... o el dia anterior no va dominar. M'explico? I el dia següent el Guillermo sí que hi va ser.
En aquest llibre, ho hem dit abans, hi ha imatges més frívoles, ja que abans parlàvem de la frivolitat, i més dures, no? I n'hi ha de dures... em refereixo, per exemple, a un cadàver d'un guerriller tamil amb les mans lligades a l'esquena, i que tu dius que quan vas fer aquesta foto vas pensar que era bonica.
No, jo no faig fotos, és el Guillermo.
Bueno,
quan me la va ensenyar.
Quan te la va ensenyar vas dir que era bonica.
És que jo quan vaig conèixer el Guillermo, aquella nit... això és la guerra de Sri Lanka, que jo no la vaig cobrir, i el Guillermo hi havia estat abans. I llavors en el guest house aquest de Kabul on dormíem, per la nit, ens vam conèixer allò, fins als yonquis pel matí, per la nit m'ensenya en el seu ordinador fotos que havia fet ell. I llavors, clar, veus aquesta foto... i la paraula que et surt sempre és que maca. O sigui, que buena, que bonita. Però, clar, és un cadàver.
No, i és un cadàver, perdona...
molt fort,
Sí, és molt impactant.
És una
impactant,
foto molt forta, perquè li va impactar un projectil al cap.
Correcte.
I ja no cal dir res més. Ja us podeu imaginar com està aquest
correcte,
cadàver.
Correcte, però aquest és el gran problema que tenen els artistes i els fotògrafs. I... és a dir, al final, per transmetre el dolor, necessitem la bellesa. És a dir, els afusellaments del 3 de maig... del Goya, perquè és un... clar, és un quadre terrible, és l'afusellament de gent, però està ben composat, no?
Sí.
I la llum, i el color...
i estudiat, fins i tot, perquè és així.
I estudiat, el Capa, quan feia fotos de totes les guerres, clar, com enquadrava la llum, i aquesta és una cosa diabòlica, que al final, com més... no sé si la paraula seria art o bellesa o equilibri o com vulguis tu dir-ho, té un quadre, té un text, té una foto, més penetres en el lector o en el que t'està mirant.
I a la contrapàgina hi poses Desfile de Yves Saint Laurent i la Setmana de l'Alta Costura de París, per allò que comentàvem al principi, perquè la vida és així.
Bueno, i perquè aquí hi ha una... sí, perquè la vida és així. Deies tu frivolitat. Sí, però defineix-me el que és frivolitat.
Bueno, com a mínim, en fi, no tan dur com l'altra cara de la moneda, no?
Mm. Tot i que et repeteixo que somriuen més els soldats al front,
sí,
que la...
I per què dius, en un moment del llibre, que un cadàver és com un mirall?
Perquè per mi, com a periodista, sempre ha estat el més difícil. Perquè tu, quan vas amb una llibreta i un boli, i, bum, veus un cadàver, no? I llavors, d'alguna manera, un cadàver ets tu. Per dues raons. Perquè tu un dia seràs un cadàver, i no hi ha res pitjor allò que et passin a veure aviam com t'han maquillat, que ningú ho vol, però ho acaben fent tots. I segona, perquè jo sempre he pensat, quan he vist un soldat mort, un d'això mort, si jo hagués nascut en el lloc on va néixer aquest soldat, i en l'any, i ell hagués nascut on l'any que vaig néixer jo, i és ara ell estaria ara de peu i jo estirat. I al final és la aleatorietat. Un mort sempre és tu. Dia moriràs.
Ara sí que... si el llibre és un contrast de fotografies, ara en aquesta entrevista també hi haurà un contrast, perquè de cop i volta ha de sonar això. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Te quería yo tanto, se fue para nunca volver. Quan m'explicava, la Marta no donava crèdit. Dic, però escolta'm una cosa, mocedades? O sigui, què pinta mocedades en aquesta història? Sí que és veritat, ja ho veureu si veieu el llibre, que es parla molt de l'amor, o sí, reflexiona molt de l'amor, en moltes situacions diverses. Però per què és important aquesta cançó? En quin moment apareix?
Però aquesta cançó no. És a dir, la mocedades no, aquesta cançó, que és molt més antiga que mocedades. No, abans deia, la guerra és arreu. Vale? Imagina't si la guerra és arreu, que un dia en el memorial se'n presenta una senyora, Teresa Alonso, una d'aquesta basca de Provió Barcelona, de nenes de la guerra que se'n van emportar a Rússia, i comença la Segona Guerra Mundial a Rússia, l'agafen ella ja grandeta, adolescent, i viu tot el setge de Leningrad. I s'asseu allà en una cadira i m'explica la seva història. Diu, mira, ves, esta herida la hicieron los aviones alemanes, yo trabajaba en una fábrica de haciendo granadas y bombardeaban y tal, y clar, i em poden muntar pel·lícula. Guerres, viu al camp de l'ARPA. El setge de Leningrad també està al camp de l'ARPA. I em diu, i em dic cuenta, Teresa. I diu, luego trabajé en un hospital, tal, i diu, claro, me venían los soldados rusos moribundos que se morían, la setge, ¿eh? I dic, jo, ¿qué hacías tú? Diu, mira, yo me acercaba mi boca a su oído, diu, les cantaba canciones en español. I llavors li, ¿qué canciones? Diu, mira, les cantaba ¿Dónde estás, corazón? I llavors tu t'imagines, en ple setge de Leningrad, un soldat rus que s'està morint, que algú li apropa uns llavis a l'orella i li canta amb un idioma que no entén, ¿Dónde estás, corazón? Però estic convençut que aquest soldat notava alguna
cosa. Segur que li
com un bàlsam. Com un bàlsam.
Jo us deia, la guerra és arreu. Inclús el setge de Leningrad és el camp de l'ARPA.
Doncs crec que és la millor manera d'acabar aquesta entrevista. De cop i volta, amb ¿Dónde estás, corazón?, amb mocedades, enmig d'una història que... Ja veieu que va més enllà del periodisme, eh? És una història d'aquesta relació entre el Guillermo Cervera i el Plàstic García Planas, que avui ens ha visitat, en forma de llibre, on es reflexiona de moltes coses i on potser el denominador comú és el contrast del que es veu i el que s'explica. De Coma Negra, l'editorial que us ha donat un cop de mà en aquesta edició fantàstica que recomanem des del programa. Plàcid, un plaer, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra, que vagi bé. Adéu.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.